És hora de saludar l'antena dels 5 minuts més al professor Josep Anguera, el nostre economista de capçalera. Professor, què tal? Com estem? Bon dia i bona hora.
Molt bé, amb ganes de començar la setmana aquest dimarts.
Doncs bé, amb ganes de començar la secció, per part nostra, perquè avui tenim moltes coses per comentar d'entrada que asseguren nous canvis del govern per accedir a la prejubilació als 52 anys. Jo pregunto, professor, encara hi ha gent que jubila als 52 anys?
Sí, està molt bé la pregunta, perquè més aviat el que ens preocupa a tots és allò de jubilar-se, a veure si abans dels 70 ens podrem jubilar, no? Perquè tal com va la cosa, doncs es va allargant. Ja sabem que hi ha l'horitzó del 67, però segurament quan s'arribi a l'any 26, doncs seguirà augmentant. Però, si te'n recordes, ja fa molts anys, quan al final del govern del Felipe González amb el PSOE i començament del president Aznar, es van privatitzar grans empreses públiques espanyoles, i aleshores, doncs, en passar de ser empresa pública a empresa privada, societats anònimes, doncs van veure que per ser més rendibles, doncs s'havien d'eliminar una sèrie de serveis i, per tant, de persones. Llavors van començar a persones altament qualificades, com per exemple són els enginyers, ara penso en Telefònica, els enginyers de telecomunicacions, que és una carrera difícil, que s'acaba, doncs, amb una edat una certa avançada, no? I van dir, doncs, escolta, hem de fer fora, hem d'alleugerir la plantilla, no? Llavors van començar a jubilar gent que tenien 52 anys. I perquè això la gent ho acceptés, doncs es van orquestrar una sèrie de mesures que era, primer, un fals subsidi d'atur, o sigui que l'empresa deia t'acomiado, encara que no era ben bé així, i l'altre ho acceptava, amb la qual estaven 2 anys cobrant un subsidi d'atur. A més, hi havia una compensació per part de l'empresa per seguir cobrant el mateix com si es treballés. Després hi havia un permís especial que es podia cobrar una part de la nòmina fins i tot, i altres mesures, uns convenis especials amb la Seguretat Social, a fi i efecte de que quan s'arribés als 65 anys pràcticament es cobrés una pensió de jubilació com si s'hagués treballat de veritat. I estem, pensa't que del 52 al 65 són 13 anys, no?
Sí, sí, sí. I a més professor, amb un bon moment, és a dir, perquè tu dius, no sé, a partir del 70 poden haver-hi coses que grinyolin, no? Ara parlo en matèria de salut, però amb 50 anys estàs molt jove per deixar el lloc de treball, no? I dedicar-te a la jubilació.
Amb plena capacitat i amb una projecció de futur fantàstica, perquè a més, com que no són feines que castiguin físicament a les persones, sinó al contrari, és molt de cosa així com intel·lectual, aleshores fa que cada vegada tens més experiència i més capacitat de resoldre problemes i d'enfrontar-se a problemes nous. Llavors això, i pensa, això pensem més aviat amb les persones, però pensa des d'un punt de vista públic o social, tot l'esforç que ha fet el sistema, per tant, tots nosaltres els contribuents, per formar una persona a un nivell tan superior i que després, tu imagina't si et poses a treballar, no sé, als 27, 28 anys i et jubiles als 52, doncs no arriba gairebé ni a 25 anys que estàs treballant i cotitzant amb una feina molt especialitzada i molt complicada, no? I com es pot mantenir un sistema social amb persones que acostumaven a tenir uns sous alts, perquè tenien una alta capacitat professional, només havent cotitzat 25 anys més, tenint una esperança de vida tan llarga com cada, per sort, no? Es va allargant cada vegada més, no? Per tant, això era una situació molt, molt estranya, i l'actual govern, doncs, ha endurit les mesures de perquè pugui jubilar als 52. Segurament molts dels que ens estan escoltant, doncs, els deu sonar música celestial, no, això de jubilar-se als 52, però encara està funcionant. Aleshores, els canvis que hi han hagut, doncs, és que aquest subsidi d'atur a partir dels 52 per la gent que es vol prejubilar, doncs, s'ha baixat, i amb aquesta reducció s'arribaria a una pensió de jubilació de 1.600 euros. Clar, això, diguéssim, potser fa uns anys 1.600 euros era una xifra força considerable, per segons qui encara ho és ara, però per una persona altament qualificada, doncs aquests 1.600 és una reducció important respecte a si s'hagués jubilat a l'edat que s'ha de... Vaja, l'edat normal de jubilació. No, només pràcticament si tens un sou molt alt, o sigui que si has cotitzat d'una forma important perquè tu tenies un sou alt, doncs això pot resultar una mica beneficiós perquè et suposaria a la pràctica una pensió de jubilació de poc més de 2.100 euros, uns 2.140. Però vaja, una mica és la intenció del govern és de que encara que això significa doncs, reduir l'atur i incorporar gent jove amb aquestes jubilacions tan anticipades, una mica és anar tancant l'aixeta i no donar tantes facilitats com s'han donat fins ara per aquestes prejubilacions.
De totes maneres, professor, no deixa de ser curiós que aquest interès del govern per frenar aquestes prejubilacions coincideixi en el temps amb un augment important del nombre d'aturats de 52 anys per munt, perquè, per exemple, en aquest moment el 55% dels aturats a Espanya ja supera els 45 anys de mitjana, cosa que representa un augment del 20% des d'abans de la crisi financera, i a partir de certes edats és molt més difícil col·locar-se, no?
Sí. Vull dir, hem parlat de persones altament qualificades, però a l'altra banda d'aquesta balança ens trobem persones que fan feines amb molt esforç físic, i estic pensant en la construcció, en la qual la pressió de la gent jove en plenitud de forma física, no?, fa que es vagi arraconant, i que em perdoni si algú es molesta per aquest verb, no? Però vaja, lateralitzant, que sembla més elegant la paraula, però vol dir el mateix, no? A la gent gran. I per tant, bueno, gent gran, clar, 52 anys, avui en dia ja no sembla una edat gaire avançada, però aquell que resulta que el fan fora a la feina, tal com has dit tu, i més en sectors com és, per exemple, el de la construcció, això és molt fumut perquè és de molt difícil recol·locació, no? Clar. I aleshores, doncs, esclar, aquestes ajudes per poder prejubilar-se abans, doncs el 54, el 55, són molt ben rebudes. Però així i tot, saps que tot el sistema de la seguretat social està molt tensionat, perquè doncs, bueno, hi ha hagut tot el tema de la pandèmia i, a més, tota la baixa de sous en relació a anys anteriors, que fa que les cotitzacions, el flux de diners que entra a la caixa de la seguretat social, doncs ha anat reduint-se comparativament amb anys anteriors, i com que la gent vivim més, també va augmentant la despesa. Llavors, suposo que qualsevol ministre de seguretat social doncs farà mans i mànigues per intentar reduir doncs, la despesa en pensions de jubilació. Suposo que, esclar, un govern d'esquerres, doncs, això ho ha de tenir molt en compte. Una cosa és quadrar els números amb la seguretat social i l'altra veure que hi ha persones amb sous baixos, amb feines feixugues i que substitueixen fàcilment a les empreses per gent més jove que tenen una problemàtica molt grossa, no? I per tant hauran d'anar molt en compte entre aquestes dos objectius. Un, quadrar els números de la seguretat social, i l'altre, no abocar a la desesperació econòmica a persones d'edat avançada que igual han treballat des de molt joves i amb feines pesades.
Dèiem, tot això baixa el perill de pobresa a Espanya, però atenció, arriba el 26% de la població, és a dir, és d'aquelles notícies, diguem-ne, que són dramàtiques, però te les venen embolcallades en paper de cel·lofan, no, professor? Perquè, sincerament, el nivell de pobresa... Ara fa una estona entrevistàvem en Calle Gómez, el responsable dels estudis d'anàlisi de Càritas a les comarques de Girona, i realment la dada també era preocupant, perquè, tal com ens explicava ell mateix, dues de cada tres famílies ateses per Càritas Girona viuen amb menys de 1.000 euros al mes. A més, alerten de l'augment, el que estàvem comentant ara, professor, de persones a punt de finalitzar la seva vida laboral que de cop i volta es queden a l'atur.
Sí, sí. A veure, si bé és cert que s'ha reduït el nombre de persones que estan en situació de pobresa, però encara és el 26%. O sigui que, clar, és que allò que dius embolcallat amb paper de cel·lofan, et diuen, mira, s'ha reduït, amb el qual tu penses, mira, que bé, no? Però, esclar, és que veníem d'unes xifres molt altes, no? Pensa que aquí a Catalunya gairebé el 20%, ara que estem, ja hem sortit de l'hivern, no pot mantenir la temperatura que es considera adequada, o sigui, no de confortable, sinó adequada, podríem dir, doncs, mínims d'escalfor a l'hivern i de refrigeració a l'estiu, però sobretot de l'hivern, doncs això, gairebé un 20% dels catalans no pot. I també, amb el tema de vacances, que les vacances doncs, és un període doncs, que les empreses donen, són vacances pagades, però recorda que les vacances s'assimila molt, sempre quan diuen què has fet de vacances, gairebé diuen on has anat de vacances,
sí,
no?
Sí, exacte.
Doncs perquè s'equipara fer vacances amb deixar de residir a l'habitatge habitual. Doncs la gent encastada diuen un de cada tres que no pot fer vacances en el sentit de no només de no anar a treballar, sinó de fer un viatge i no sé, anar de càmping o agafar el cotxe i anar temporal. Això, evidentment, en temps anteriors dels nostres avis o besavis seria un acudit gairebé d'humor negre, no? Però esclar, estem acostumats que arriben les vacances i tu te'n vas, no? Doncs això és una mostra de que realment hi ha moltes desigualtats socials. El que passa és que aquestes desigualtats socials, quan s'han estudiat, no és uniforme per tothom. Per exemple, una cosa molt clara és de que el nivell de formació és, com era lògic de suposar, és molt important. A més nivell de formació, menys possibilitats de caure en situacions de pobresa i viceversa. O també el tipus de família. Les famílies, per exemple, monoparentals, que han augmentat sensiblement en els últims anys, doncs també, o sigui, pràcticament el 50% de les famílies, que és una de cada dues, no? És molt, de famílies monoparentals, també estan dintre d'aquesta bossa que diem de pobresa. I si també ho mirem per nacionalitats, aquí hi ha unes diferències bestials. Per exemple, dintre d'aquest gruix de la pobresa, els espanyols podríem dir que són el 22%. El 22% dels espanyols estan dintre d'aquesta bossa de pobresa. Dels estrangers, però que venen d'altres països de la Unió Europea, pràcticament és el 40%. 40% de tots els treballadors immigrants de la Unió Europea aquí estan. I el que ja és una cosa esfereïdora és els que venen de la resta del món. Estic pensant en africans i estic pensant en centreamericans i sud-americans. Aquests, més del 60% de tota aquesta gent, que no són pocs, estan en situació de pobresa degut a les dificultats de trobar treball, a vegades pel temes administratius, de burocràcia, o simplement perquè els llocs de treball que aconsegueixen tenir, doncs estan molt mal pagats. Doncs realment és una situació molt desigual, com t'acabo de dir, i que hem d'esperar que a veure si els pròxims anys es segueix reduint per tenir una societat no tan dispar, no tan diferent. Pensa, Joel, que actualment aquest dintell o umbral de pobresa es troba a poc més de 10.000 euros.
Uh-huh.
O sigui, bruts, que deies dels 1.000...
Sí, estem parlant de bruts, eh?
Sí, sí. Sí. O sigui, es considera que està sota aquest dintell de pobresa aquells que a l'any cobren menys de 11.000 euros. Uh-huh. Perdó, de 11.000, de 10.100, per un número rodons. Que com pots comprendre, doncs això si ho deixes per 12, doncs són 800 euros, i tenint en compte els costos de la vida i dels lloguers, sobretot, que una cosa és poder viure en algun lloc, no? Doncs és realment una xifra molt baixa. I, per tant, molta gent, ja et dic, el 26% de la població està per sota, la població que treballa, està per sota d'aquesta xifra.
Ara m'ha fet pensar, professor, que potser amb el temps, si aquesta situació no millora, aquells que faran vacances seran precisament els estrangers, és a dir, aniran desfilant per davant nostre, vindran aquí, que està molt bé que vinguin, i gastaran els seus diners aquí, etc, però contemplarem com ells fan vacances i els altres, tot i tenir-ne, potser no les podrem disfrutar com les disfrutàvem anys enrere, no?
Sí, sí, o ves que no reduïm nosaltres les vacances per servir en el sector turístic i el sector residencial amb aquests que sí que en fan, perquè tal com van les coses, i pensa que, per exemple, restauració, hotels, doncs és un dels llocs que es donen salaris més baixos, vull dir, perquè doncs, fer els llits i serveis de cambrer en llocs que no són d'una certa categoria, doncs són dels llocs, dels nínxols, on es donen sous més baixos.
I tant.
I això, dius, a veure si podré pagar, no podré marxar de vacances, o igual per poder subsistir mínimament he de reduir les vacances i treballar-ne. I veurem si ens donen situacions d'aquest tipus.
Bé, professor, posem-nos drets. Què, professor? Ara ha quedat...
m'ha sorprès.
Ha quedat fins i tot mig emocionat, eh?
Una mica més i em poso d'en peus, que estic assegut. Doncs, sí, sí. Déu-n'hi-do, eh?
Sona...
Que em vols parlar de preus de...
Sí. Sí. Sona la Marsellesa perquè els francesos estan cantant la Marsellesa, mai més ben dit, perquè França no aconsegueix frenar l'espiral de pujada de preus en els aliments. I jo em pregunto, professor, això és un avís per navegants?
Exacte, exacte. Ara que la cançó parla de la Marsellesa, dels dies de glòria, deu ser dies de glòria per alguns venedors, perquè realment els aliments a tot arreu, d'aquí ja n'hem parlat, el preu dels aliments des del gener, sobretot, que hi havien d'entrar aquelles mesures antiinflacionistes reduint el preu de l'IVA dels aliments bàsics, no? I que ja hem vist que l'impacte ha estat mínim, però resulta això, que a França encara, diguéssim, sembla que estiguin pitjors. Pensa que en el primer trimestre d'enguany, del 2023, tot i una sèrie de mesures que el govern del senyor Macron doncs va ordenar, no?, precisament per pal·liar aquest increment que ja a finals d'any s'estava produint, doncs en el primer trimestre el preu dels aliments en el seu conjunt ha augmentat un 16%.
I
tot i les mesures que pensen encara implementar més, es pensa que el juny, o sigui, a acabar el primer semestre, la primera meitat d'aquest any, augmentaran un 25%. 25%, com pots comprendre, i patir, és molt. És una quarta part més, que evidentment els sous no han augmentat ni la tercera part, ni a França ni aquí, d'aquest percentatge. Vull dir que és... I a més, a França hi ha una sèrie de gent molt, molt queixosa, vaja, molt empipada, perquè la part important de la contenció dels preus han estat en aquells aliments més preparats, aquells els ultraprocessats, que són els més barats.
Clar.
I que són els aquells que són més insalubres per la salut, o sigui, que més perjudicials per la salut, que a la seva vegada els ser més barats són els que compren la gent que tenen menys diners.
Uh-huh.
O sigui que allà on les mesures han funcionat és en aquest sector que, per una banda, està bé perquè són els que tenen menys diners, però per altra són els que fan més mal a la salut. I esclar, això doncs hi ha molta gent que se n'ha donat compte i s'està queixant d'una forma important. I també es queixen perquè en la competència entre si de les diferents cadenes comercials, pensa que a França, i algunes d'elles han vingut cap aquí, tenen una gran prevalència a l'hora del comerç al detall d'aliments, sobretot, no?
Sí, sí, sí.
Doncs, per burlar una mica aquestes mesures antiinflacionistes del govern Macron, doncs hi ha gent que s'ho ha mirat i han vist que fan, amb els preus, fan molta publicitat enganyosa. Inclús hi ha gent que voldria que el govern establís unes normes perquè tot l'etiquetatge de preus fos uniforme a tots els comerços, a totes les grans superfícies, perquè així es poguessin comparar. Perquè es veu que hi ha una picaresca per part de si no de totes, d'algunes grans, d'aquestes grans superfícies, no vull citar noms, però tots segurament en recordem alguna, que per fer veure que els preus són més baixos manipulen d'alguna manera la informació, i que això, doncs, esclar, a la pràctica el que fa és que segueixin augmentant molt els preus encara que algú es pensi que no. Hi ha una cosa que estan fent algunes grans superfícies que no està mal, però que també ho han de ser molt conscient, que és que hi ha una certa contenció de preus, sobretot en temes d'alimentació, quan s'acosta la data de caducitat. I allò que dius, ah, mira, està molt bé això, aquests preus, no sé, aquests iogurts s'han abaratit o no han augmentat tant. Això, la gent que no es mira la data de caducitat, doncs pot ser que entri en aquest parany. Hi ha gent que cada vegada més s'ho mira, aquestes coses, no? Però si no, pensa que també això aquí a Catalunya es fa amb hospitals i amb presons, per exemple, o amb residències de gent gran, que quan hi ha, com que és un consum obligat, perquè tu no pots triar, doncs arriben aliments amb caducitat molt propera. No que estiguin caducats, però allò que en 2-3 dies. I també d'aquesta manera poden comprar-ho més barat. Doncs això està arribant a França, el gran consum, al conjunt de la societat, no? I una altra cosa que també es queixen els francesos és que a finals d'any el govern francès es va posar d'acord amb les grans cadenes de distribució per fixar uns preus, a veure, perquè no augmentessin tant. I resulta que alguns d'aquests productes, al llarg del primer trimestre, o sigui, fins al 31 de març, els costos han baixat. I aleshores les cadenes de distribució, com que havien quedat amb el govern de fixar uns preus, tot i que haguessin pogut baixar aquests preus perquè els seus costos han baixat, no són gaires productes, però vaja, però no és només un o dos. Doncs resulta que han mantingut els preus quan els haguessin pogut baixar, i d'aquesta manera compensar els augments menys grans que han hagut de fer per al pacte que havien fet, no? Són coses que, vaja, sempre ens queixem la picaresca del nostre país, però no tenim l'exclusiva ni el monopoli d'aquestes conductes, no? I el que es temen, ja per acabar una mica aquest comentari, el que es temen és de que a partir de juny, o sigui, ja en ple estiu, i més amb tot el tema del turisme, perquè recorda que, Joel, que França, aquí és, nosaltres, el nostre país és un gran país de turisme, però sí, França sí, sí. Ho va ser molt abans i ho segueix sent. Llavors, doncs, l'impacte de tota la gent que anirà a passar les vacances a França, doncs també fa que, i fa, vaja, aquest és un temor que tenen molts analistes, doncs que els preus a França repuntin. I això em serveix per lligar amb el que has dit abans, no? Si a França passa, ja sabem que estem en una òrbita molt semblant també amb això del turisme. Per tant, és possible que una part de la paga doble del mes de juny serveixi per aixugar increments importants de preus en els aliments. I això no és que sigui una profecia, però vaja, ja té moltes probabilitats de que passi.
Professor, jo no sé el senyor Macron si ho tindrà gairebé a les properes eleccions, i em sembla que no em presentaria si fos d'ell.
Home, amb tot el follon que porten amb la seva augment de la jubilació, que per cert, mira que s'han queixat, que en saben molt els francesos de queixar-se, però si mirem el contingut és que estem parlant d'una jubilació des de fa molts anys que era una jubilació normal, no una prejubilació, que era el 62. I ara el senyor Macron, el president, doncs, amb moltes dificultats, perquè ha tingut una resposta social molt, molt, molt negativa, ha aprovat per real decret o per decret presidencial, perquè ja no hi ha monarquia, encara que a vegades ho sembla, doncs que la jubilació obligatòria sigui el 64.
Sí.
I aquí estem ja cap al 66, amb aquells augments periòdics mensuals, no? Per tant, doncs, la reelecció em sembla que ho tindrà difícil, tant pel tema d'aquest augment significatiu de jubilació, que diguéssim, a nivell europeu, jo trobo que socialment està molt bé, perquè, esclar, si els altres països anem augmentant l'edat de jubilació, i estic pensant en Alemanya, estic pensant en Itàlia, estic pensant en Espanya, que a França seguissin tenint la jubilació al 62 era una cosa, si més no, curiosa o anti-europea, per dir-ho d'alguna manera.
Certament.
Doncs sí, jo, vaja, té aquest problema i, sobretot, no es veu la fi de l'increment de la inflació. Encara que sí que hi ha molts analistes que han dit que la inflació no arribarà als dos dígits, com havia arribat l'any passat, però una cosa és que no sigui més del 10% i l'altra que sigui el 9%, per exemple, no?
I tant.
I ja sabem que els salaris sempre augmenten molt menys que no pas a la inflació.
Professor Anguera, un plaer, com sempre, tenir-lo. D'aquí 15 dies hi tornem. Gràcies.
De res, bon dia.
Una abraçada, bon dia i bona hora.